I a Roda de Barà Ràdio encetem sexualitat femenina amb la doctora Jassi Molins. Molt bona nit.
Bona nit.
Com va tot, Jassi?
Doncs mira, un programa més.
Un programa més, i tant, per parlar d'aquesta sexualitat femenina. Ja portem alguns programes, Jassi.
I tant,
i tant. I avui quin serà el tema estrella?
El tema estrella ampliarem alguna cosa que ja n'havia fet alguna pinzellada, no? Per exemple, sí, parlarem de la gordofòbia o grassofòbia i de l'edadisme en relació a la sexualitat.
Molt bé, molt bé. Abans, però, farem un resum dels programes anteriors.
Molt bé.
Vinga, va, fem un resum.
Va, farem ràpid, eh?
Perquè... Vinga, avui no tan ràpid, no? Que de vegades sí.
Ah, bueno, doncs va, doncs
com vulguis, com vulguis.
No, perquè ho dic, perquè com que aquest és el 24è...
24è programa.
Clar, si els he d'explicar tots.
No, home, tots no.
Ja. Al principi el que vam fer van ser els primers programes d'autoconeixement, no? De l'anatomia, no? Que és el sol pelviat, que és la vulva i tot això, i llavors de mica en mica ens vam endinsar en fer l'amor amb una mateixa, perquè és importantíssim. Primer ens hem de conèixer, després hem d'experimentar amb nosaltres i més endavant podem ja, si ens ve de gust, no és obligat, tenir relacions sexuals amb una parella del tipus de gènere que sigui, no? També, clar, de l'orgasme en vam parlar, després, en quant a la parella, doncs les diferents pràctiques que hi ha, i després algunes variacions, com podria ser la sexualitat en persones grans, en relació a la menopausa, sexualitat en parelles lesbianes, etc. I ja va haver un moment que ens vam ficar a parlar d'algunes problemes, diguem-ne, però problemes que tinguin solució, no? Com vaginisme, anorgàsmia, disfuncions, etc., que tenen solució, per tant, cal experimentar i provar coses diferents o demanar consulta als professionals. Vam passar ja amb uns altres programes en què el que fèiem era parlar de joguines o de algunes coses que ens ajuden, no? De vegades excitants i milloren la nostra sexualitat, com pot ser les joguines sexuals, lectures, pel·lícules eròtiques, etc. I ja els últims programes vam parlar de la diversitat, no? Perquè aquí tot està molt tipificat, no? Sembla que... Bé, ja en parlarem avui una mica més en detall, però sobretot doncs, en persones que tenen alguna disfunció, una discapacitat física o mental, que això els impedeix a fer la sexualitat estàndard, no? Però això no vol dir que no puguin gaudir d'aquesta sexualitat. Arran de tot això vam parlar dels sentits, no? Que és molt interessant, que són precisament les persones amb discapacitat que ens han ensenyat que es pot gaudir molt més dels sentits. I hem mencionat el sexe tàntric, no? I hi ha l'últim programa, crec que és un tema bastant interessant, perquè no se'n parla mai, de la infidelitat de la dona. O sigui, sempre la societat de tota la vida, els homes han sigut infidels, i a més era com... Bé, moltes vegades miraven bons ulls, no? I en canvi la dona sempre ha passat a l'anonimat. Però això no vol dir que en aquest moment les estadístiques diuen que gairebé estem igualats, no? Un 40% o un 50% de dones en algun moment o altre de l'art de la seva vida han pogut ser infidels.
Molt bé.
Doncs apa.
Doncs fet aquest resum, anem amb unes preguntes, ja sí.
D'acord.
Vinga, una pregunta d'un oient que diu que pensava que la seva sexualitat ja s'havia acabat des de la separació i la menopausa, però que aquest programa l'ha animat a no tirar la tovallola, que es va comprar un vibrador i que està contenta d'experimentar noves sensacions.
Doncs moltes gràcies a aquesta oient, perquè també va bé, no?, que ens diguin coses positives. I sí que aquest és un fet, suposo que és això, que a vegades ho hem mencionat des de fa 3-4 anys, quan va sortir el boom aquest del Satisfyer, que no tot és Satisfyer, perquè un vibrador normal pot tenir la millor més utilitat. Se'n parla més i la gent s'ha animat de vegades a provar coses que no havia provat mai, no? Jo no sé si ho he mencionat alguna vegada en algun programa que a més faig exposicions, i per exemple a Barcelona tinc una exposició de dildo art, o sigui, obres d'art fets amb objectes de reciclatge que en aquest cas són dildos, són vibradors o altres objectes, joguines sexuals. I quan jo vaig fer la inauguració d'aquesta exposició, crec que va ser el novembre del 2019, algunes de les persones que em van venir, amigues i conegudes, i també algun conegut, no? N'hi va haver alguna, que era, per exemple, metgessa, amb 60 i més anys, que em va dir que era la primera vegada que entrava en un sex shop. O sigui que Fins fa poc, moltes dones m'ho han confessat, no? M'he comprat un vibrador, m'he comprat un Satisfyer per primera vegada, potser amb 60 o més anys. Persones que, a més, havien fet això, no? Havien fet una evolució i deien, bueno, ja a la meva edat ja s'ha acabat. I doncs no s'ha acabat, i avui en parlarem d'això.
Molt bé. Una altra. Diu que el seu marit ja fa temps que no té ereccions i, per tant, no tenen relacions sexuals. Què pot o poden fer?
Doncs aquí també és un gran tema, no? Que la sexualitat clàssica, tradicional, se centra sempre en la penetració, no? I quan no hi ha erecció, no hi ha penetració, doncs ja s'ha acabat el món. Doncs no, no s'ha acabat el món, sinó que potser comença, perquè poden experimentar noves sensacions que potser no han fet fins ara, no? Si els dos s'avenen, doncs genial, no? Experimentar sobretot amb els sentits, que és un dels penúltims programes que vam fer, no? que parlem precisament de tots els sentits que es poden explorar i gaudir d'una sexualitat també molt diferent. En el cas de que la parella no s'avingui, doncs jo animo a la dona que no renunciï i que ella mateixa aprengui a conèixer-se i a autofer l'amor amb ella mateixa, a autosatisfer-se. O sigui que endavant, i si cal, i no cal, tant si cal com si no cal, tenir alguna joguina és un... És, no és que és un substitut, la joguina, sinó que en tot cas és una cosa més. No? Vull dir, és com quan mengem, que ens agrada variar de plats, o quan anem a veure un espectacle, qualsevol cosa, la monotonia és la que mata, no? I per tant va molt bé tenir diferents possibilitats.
Vinga, anem amb l'última. Diu que no s'ha trobat mai atractiva i que amb els anys s'ha engreixat molt, que amb el seu cos ni es planteja la possibilitat de trobar parella. Què li aconselles?
Bé, aquí, arran una mica d'aquesta pregunta, és quan m'he preparat el programa d'avui, que parla precisament de la gordofòbia, grassofòbia, perquè és molt freqüent això que planteja, no? Perquè, clar, la norma, no? L'estàndard és dona jove, guapa, prima i tot això, i hi ha molt poques dones que compleixin aquest estàndard, no? I el masclisme, no? El masclisme, el patriarcat, ens afecta molt més a les dones que no pas als homes. O sigui, mira, un home que està grassonet i que quan passen els anys va fent panxa, és fins i tot graciós, no? I millor la cervesa, panxa cervesera, no? En canvi, la dona sempre està mal vista i maltractada, no? Diria jo. I ara últimament també hi ha bastantes veus, no? Sobretot a mitjans de comunicació, a l'Instagram, que hi ha dones valentes que s'atreveixen a dir, escolta, molt bé, tinc uns quants quilos de més i estic molt satisfeta. I aquí seria la cosa, no? Perquè és difícil trobar parella si tu no t'agrades a tu mateixa, no? Perquè és allò d'anar amb el semàfor verd o vermell, no? Quan estem com més... nosaltres mateixes ens creiem que val la pena, doncs és molt més fàcil, no?, trobar parella, però no necessàriament ha de ser sempre un objectiu, sinó l'objectiu és estar bé amb una mateixa i, per tant, doncs, amb la imatge corporal, amb la manera que som, i aprendre també a gaudir amb nosaltres mateixes, i a partir d'aquí, després, si s'escau, pot aparèixer una parella o no, i moltes vegades apareix quan no es busca directament, no? Jo recordo, no, de la consulta, no, em ve al cap una dona que tenia 40 anys només, i estava prima i no tenia cap problema, però no se sap per què ella creia que no es mereixia una parella que valgués la pena. Llavors, totes les parelles que anava trobant, totes eren conflictives, no? Fins que al final vam fer un procés de coaching i quan ella va convèncer-se de que sí que es mereixia una persona que valgués, al final la va acabar trobant. Vull dir que és important. I anem a parlar d'aquest tema, no?, si et sembla.
Molt bé, em sembla molt bé, perfecte. Doncs vinga, ara sí que ens endinsem en aquest tema d'avui.
Val, què és la gordofòbia o la grassofòbia, no? Seria, com la definició, no? Seria el nom que es coneix al rebuig o a l'atac o a la discriminació cap a les persones amb sobrepès o obesitat. I bueno, moltes vegades, moltes activistes feministes relacionen l'obesitat, la precarietat i l'exclusió social, que això afecta especialment les dones, que és aquest trio, no? I això ho veureu claríssimament en les pel·lícules americanes, o amb les informacions americanes, que és, a Amèrica tot és molt més exagerat, no? Hi ha molta més obesitat que aquí, que a Europa, per exemple, i es dona molt més amb dona negra, no? Dones negres, pobres, i amb problemes socials, perquè això afecta la manera d'alimentar-se, la manera de relacionar-se amb els altres i tot això. O sigui que aquí una mica el missatge, que ja aniré parlant de les diferents tòpics i consideracions, és que hem de sortir de sentir-nos culpables, que el culpable és la societat. O sigui, i això hi ha estudis que en parlen, no? El que la menjar sigui més adequat o no, amb un 90% de les vegades és un tema social, no és un tema personal. Vull dir, és que només hem de pensar, bueno, mirar els quadres de Rubens, o mirar, jo que sóc una mica més gran, doncs, per exemple, les el que deien les nostres àvies, no? O sigui, si tu tenies uns quants quilos de més, estaves bé, estava saludable, la gent prima estava malalta. Només cal veure les fotos de la Guerra Civil o les fotos dels camps de concentració. O sigui, realment, el greix, les dones tenim més greix, perquè això també és un mecanisme de defensa. Fa poc temps, no sé si ho sabies tu, que a dintre d'una piscina o al mar les dones surem més que els homes.
Ah, sí? Ah, clar.
Saps això de la... Com se'n diu allò? De la natació aquella que fan...
La sincronitzada.
La sincronitzada, gràcies. Jo conec, realment em sembla que hi ha un equip, en tot Catalunya, o no sé, que hi ha un equip masculí, però sempre és femení, a part de... no sé, de la moda i d'altres factors i de l'estètica, perquè a vegades fan totes allà unes coreografies, però bàsicament perquè les dones suren més que els homes. I això fa molt poc temps que me'n vaig cantar. Sí, o sigui, les dones tenim una proporció de greix més elevada que els homes. I a més una altra cosa, que això en algun programa n'havia parlat una mica, no? Que en el greix és on s'acumulen també hormones. I precisament a l'etapa de la menopausa, que els ovaris ja no funcionen, tenim una reserva d'estrògens que està en el greix. O sigui que també compta d'aprimar-se gaire, no?
Molt bé.
Anem a parlar d'alguns tòpics o consideracions.
Som-hi.
Què és això de l'índex de massa corporal? No sé si us sona.
Famós, no?
Sí, és famós, val? Perquè sempre és el punt de referència. Jo recordo que un període que vaig viure a Barcelona, que tenia una farmàcia a prop de casa, que a vegades m'anava a pesar allà, i et pesaven...
I et deien l'índex.
I et donaven l'índex, immediatament, no? I llavors, clar, automàticament et deia fins aquí ets normal, fins aquí sobrepès i fins aquí obesitat. I sempre deies, ah, bé, no, va, intento no passar-me, no? I llavors, esclar, això és un valor, que és un valor que s'ho va inventar un matemàtic, un tal Adolf Catalet.
Un home, no, també?
Un home, i es va quedar ben descansat. I, a més, els punts de referència és en persones blanques i europees. O sigui, sempre els valors de referència sempre estan esbiaixats. Moltes vegades és amb homes, no és amb dones. Mira, aprofito, ja aquí i després més endavant, també em volia parlar més endavant, però ja ho començo a citar aquí, que durant la setmana cultural, la setmana que ve, vindrà una doctora que es diu Cinta Dufí, que és epidemiòloga, i parlarà de les diferències de gènere en la medicina. Que hi ha molts biaixos. Això d'entrada. Llavors, una altra cosa que també és important és que un valor sol no té valor. O sigui, un punt de referència, no? En aquest cas, una xifra no té valor. Has de reconsiderar això en relació a l'índex, per exemple, de la musculatura respecte al greix, perquè pot ser que a vegades, a mi m'ha passat una època que vaig començar a caminar una mica més i deia, va, com pots que camini més i en canvi no m'aprimi, perquè al principi canvies greix per múscul i el múscul pesa més que el greix. Per tant, sempre s'ha de relacionar el conjunt. Després, una altra cosa és això, tenir en compte l'edat, la massa muscular i la distribució del greix. O sigui, per exemple, la típica panxa cervesera dels homes tenen molt més risc, això està també una relació que s'ha fet, amb tenir, per exemple, temes de problemes vasculars, infarts, etc. No tant del pes total, sinó precisament del diàmetre o de la circumferència de la panxa aquesta cervesera, no? Perquè ens entenguem, Vull dir, pot ser cervesera o pot ser per beure o per menjar altres coses, no? Per tant, sempre s'ha de mirar el conjunt. I l'índex de massa corporal és una xifra que, a més, moltes vegades pot ser estressant, que quan tot diuen, tens això, no és gens estimulant. O sigui, és més, millor mirar la globalitat en cas de que hi hagin altres factors. Uh-huh. Anem a parlar d'una altra cosa. És una malaltia un factor de risc, això del sobrepès o l'obesitat? Doncs, en principi, és un factor de risc. Què vol dir això? Que sí que realment, en global, no? O sigui, agafem una població amb moltes persones i mirem les possibilitats que tenen de patir una malaltia, doncs, això és anar comprant números a la loteria, no? Si una persona és diabètica, per exemple, té la pressió alta, té sobrepès, no fa exercici, i el conjunt sí que té més risc de tenir malalties, per exemple, vasculars, però no obligatòriament això s'aplica en una persona individual. O sigui, una persona individual pot estar grassa, pot estar perfecta, pot estar feliç i pot ser que sigui la seva constitució. Perquè en el sobrepès hi afecta molts factors. Un d'ells és la genètica, l'altre sí que són els costums, la vida sedentària, etc. Ja en parlarem una mica més, de tot plegat. O sigui que quan es valora només un paràmetre és una cosa que és reduccionista però, i no és la causa directa, moltes vegades. Bé, una altra cosa que aquí, com a metge, jo no em disculparé, perquè jo realment crec que sempre he tractat igual les persones, no? Independentment de la seva raça, del seu sexe, del seu pes, no? Però sí que està comprovat, hi ha estadístiques que ho diuen, que en les dones que tenen un sobrepès i obesitat pateixen un biaix mèdic que repercuteix negativament sobre la seva salut física, sí, i mental.
Perquè jo, a mi no parlo per mi, però gent que conec. Em fa mal els genolls, t'has de primar.
Exacte.
Em fa mal aquí, t'has de primar. Sí. Baixa pes. Sí. Això és el primer,
I fins i tot, hi he conegut alguns traumatòlegs, sí, que han tingut la gosadia de dir fins que no es perdi pes no torni. Llavors es troben els pacients a sobre.
També.
I després també hi ha el biaix de que potser aquella persona no li mira en altres coses. Això és el que passa també a vegades amb persones que tenen fibromialgia i altres patologies. O sigui, quan ja tenen una etiqueta posada, la persona que té un altre símptoma i no se'ls pren tan en sèrio. Mm. Igual que això que parlava, no?, de la xerrada aquesta que farem, perquè està vist, no?, és una cosa, un estudi que es va fer molt seriós, arran d'una cardiòloga que va estar estudiant i va veure, no?, que les dones que anaven a urgències patint un infart se'ls diagnosticava més tard perquè els símptomes no són tan clars com els d'un home. I, per tant, de vegades, fins a la segona o la tercera vegada no els hi feien cas. No? O sigui que hi ha un biaix degut al sexe, al gènere i també a l'acció, en el cas de les obesitats. No? Vull dir que, per exemple, hi ha un activista que es diu Mara Jiménez, que diu és la cosa més cruel que he viscut, el maltracte per part de la classe mèdica. Jo aquí aconsellaria, tant en aquest cas com en altres, que quan tu vas a un lloc que et maltracta't, sigui un servei públic de qualsevol tipus, que tu reclamis. Uh-huh. El primer pas és dir-li directament a aquella persona, escolti, vostè a mi m'està maltractant, no?
Sí, sí.
I, per exemple, maltracta pot ser que no et miri ni la cara ni et diguin bon dia. No sé, no? Vull dir, puc explicar aquí, no, si el meu marit no sé què dirà. Però ell, tot i ser metge, clar, no, quan vas amb segons on no vas dient, ei, que sóc metge. En tot cas ho dius al final. Si s'escau per algun tema de saber, doncs, prendre una decisió, no? Doncs un dia es va anar a fer una eco i o sigui, el metge que li va fer la eco no li va dir ni bon dia, ni li va dir res en tota l'estona. Va ser l'auxiliar que estava al costat que li deia ara giris, o ara no sé què. Sí, no li va dir ni bon dia. Però una cosa...
Que de vegades semblem números, no persones. Ens tracten com a números.
Però vull dir que, a més, jo és una cosa que sempre, quan he donat cursos, he explicat, no? Dic, a veure, tu al matí pots anar a prendre un cafè en un bar que està ple, pleníssim, i t'has d'esperar una mica, etc. El cambrer, el moment que et dona el cafè al final, te'l pot donar i fer-te un somriure i dir-te, ho sento, hi ha molta gent. Això li ocupa el mateix temps que tirar-te el cafè.
Però és que tenim molt poca empatia, ja sí. Yeah. Cada cop tendim a ser menys persones en molts aspectes.
A veure, jo sempre penso que per sort...
I amb menys educació.
Sí, per sort hi ha les dues cares a la balança.
Sí.
Perquè, per exemple, en el món sanitari jo fa molts anys he vist moltes més barbaritats, a la millor. Vull dir, sí que hi ha un sector, hi ha persones que són més sensibles i tracten millor la gent que abans. I hi ha gent, per exemple, hi ha gent que es presenta, escolta, jo sóc la doctora tal, o jo sóc l'infermera tal, que l'atendré vostè. Tot unes cures que abans tampoc no hi eren. Vull dir que hi ha de tot. Però que el que sí que ha canviat, jo crec, és que abans doncs, la gent anava, era amb aquest model paternalista en què els pacients callaven i estaven submisos, i ara, doncs, jo penso que, en qualsevol lloc, no? Jo a vegades ho he fet un parell de vegades a la vida amb un parell de botigues i un parell de restaurants, no? Vull dir, abans si em tractava malament agafava i no hi tornava. Doncs ara ho dic.
Clar, però amb els anys jo crec que això ens passa a tots, eh?
Sí. El que, de dir-ho.
Que som menys prudents en aquest aspecte. No ser prudent o no, a veure, que tens el teu dret, evidentment, no? Però abans poder et feia com a cosa, no?, de queixar-te, de dir... De... Sí. I ara, doncs, tenim...
Més assertius.
Hem perdut aquesta...
No, jo diria
potser
que...
sí, potser sí.
Perquè ser assertiu és dir el que cal en el moment que cal amb la persona adequada. Perquè a vegades igual ens...
Sí, però clar, també això és molt, molt sota el punt de vista de cadascú.
Ja.
No, perquè per una persona serà, no ho sé, que un cambrer, per exemple, ara posem per deixar el tema mèdic, un cambrer, no?, que a tu et sembla doncs, que és mal educat amb tu, però igual tu ets igual de mal educada amb ell.
Ah, no, ja,
no?
Ja,
saps? Vull
sí,
dir, clar,
sí.
Depèn molt de,
i del dia que
del
tenim.
Moment, sí.
Bueno, i tampoc no s'ha de ser tiquismiquis.
Perquè... No, també hi ha gent que és molt...
Jo he passat vergonya.
Té la pell molt fina,
també. He passat vergonya d'anar amb una amiga i...
I queixar-se de tot, no?
O que ha fet tornar el vi, i no sé què, i dius, home, no, potser no cal, no? I a més, tenint en compte que potser era un menú barat, tampoc sí. No calia anar amb tiquismiquis. Però una cosa és no ser tiquismiquis, i l'altra cosa, al mínim, als mínims, que si una persona està al servei públic, al servei de les altres persones, com a mínim dir bon dia i quatre coses, que això no li fa perdre temps.
No. I tothom que treballa amb persones hauria de tenir aquesta empatia.
Clar,
aquest
mínim.
Tothom.
I bé, de totes maneres, de vegades hi ha algun cas que els hi fas un favor si els hi dius, perquè potser no se n'ha adonat, que potser de vegades no és tant el tracte com que el producte, no? Per exemple, doncs, el menjar, hi hagi algú que estigui en mal estat, no? Pots deixar-ho allà al plat i no dir res, o dir, escolti, que això no està en condicions, no? I moltes vegades, pues, si són una gent normal, pues, et canviaran allò per una altra cosa, o et faran un descompte al final. Bé, jo crec que és anar prenent consciència. Llavors, clar, hi ha gent que li és molt fàcil fer això i hi ha gent que no, però tot s'aprèn.
Sí, suposo que sí.
Perquè jo abans no ho hagués fet mai, i ara sóc capaç de fer-ho, perquè he pres consciència. I bé, alguna vegada també, jo soc metge, però segons on vaig, però soc un número.
Sí, sí,
està clar. I tot plegat, no? Bé, doncs seguim.
Vinga.
Els condicionants per guanyar pes que van més enllà de la voluntat. O sigui, aquí és el que és molt important, és tenir... A veure, que l'entorn alimentari és responsable d'un 90%, 99%. O sigui... l'entorn físic, econòmic, sociocultural, polític, perquè, per exemple, això que explicava, no? Si als Estats Units, no? Si ets una persona que viu en un barri marginal, que a més és negre, que a més és pobre, que a més té tots els números. Una vegada vam fer una pel·lícula que a mi em va agradar, que es deia, em sembla, Obesos o alguna cosa així, que era una dona, una noia relativament jove, negra, obesa, i que es veia que vivia, clar, en un entorn familiar, amb molts conflictes amb la família, i llavors ella, quan estava així molt nerviosa i molt estressada, agafava, sortia, se n'anava a un lloc d'aquests de menjar, d'aquest menjar que en diuen menjar basura, no? Menjar escombraries i de menjar ràpid, molt barat, o sigui, agafava un... No sé, és que jo m'he quedat al·lucinada, perquè era com una galleda, com aquestes... Es veu d'aquestes dels crispetes gegants?
Sí.
A vegades no, quan vas al cine, que hi ha diverses mides. Però la gegant, com doble de gegant, i tot ple d'aletes de pollastre. O sigui, anava allà, comprava tot allò ple d'aletes de pollastre, és que sí. Només de veure-ho, perquè
se'l menjava.
Menjava 3 o 4. Sí. Llavors agafava i començava a menjar. Jo. Llavors això és... També hi va haver una pel·li que era molt interessant, d'aquell del... Com es deia? David Moore? Em sembla que es deia... David... No, Robert Moore.
Robert Moore.
Sí, que van fer un parell... I una de les pel·lícules que parlava, que van fer un experiment, no?, de que anaven sempre en llocs així, tipus McDonald's, i demanaven el big size, o sigui, la mida...
Talla més gran,
la mida més gran de patates fregides.
Uh-huh.
No sé si arran d'això van... disminuir la dosis, perquè també eren com unes quantitats tan gegants de patates fregides, i a més patates fregides de mala qualitat, no? Perquè una cosa que estiguin petitones i ben fregidetes, i l'altra cosa és aquelles amb aquells olis, sí. I tot això, no? I llavors, què passa? Doncs que l'entorn, no? Perquè per això també, per exemple, als Estats Units, no? Que sempre poso aquest exemple perquè és molt clar, els extrems, no? D'aquestes persones molt obeses i persones que es mantenen. Clar, els de la classe mitjana alta mantenen el pes, perquè tenen un altre tipus d'educació, un altre entorn, etc. No? Vull dir, llavors, és la societat que ens està incitant tot el dia a consumir el que sigui, i a consumir menjar, o sigui, els anuncis. No us ha passat mai que esteu mirant la televisió o així, o esteu mirant una pel·lícula i de cop i volta estan menjant i t'aixeques i te'n vas a la cuina i et poses a menjar, no? Vull dir que t'estan incitant, i a tot arreu hi ha anuncis, no? Vull dir que és una mica l'entorn aquest, perquè hi ha molts que són hàbits que s'aprenen des de petit, i a les escoles sí que més o menys els menús hi ha nutricionistes i miren, però aquí hi ha molta cosa, no?
Home, jo crec que sí, que les escoles no ho tenen molt en compte.
Sí, fan una cosa equilibrada, però clar, els nens, llavors a l'hora de l'esmorzar, caldria, no? I això s'han fet també, em sembla, estudis, mirar què porta cada nen. O sigui, hi haurà uns que portaran un entrepanet, no sé què, uns altres portaran, vés a saber, quin tipus de bolleria d'aquesta industrial. Vull dir, tot això.
Que hauria d'estar prohibida, no?
O sigui que, en realitat...
Ja sí, dic que hauria d'estar prohibida aquesta bolleria, no?
Sí, la dolenta sí. Vull dir, jo ho tinc claríssim, que quan em dic, bueno, avui em passo amb coses bones.
Amb coses bones.
Pastisseries bones. Les de Barcelona me les conec totes.
A Roda també en tenim de bones, eh?
Sí, no, també. Però vull dir que no hi ha tant per escollir. Però vull dir que jo sempre... No, que la pastisseria d'aquí a Roda és molt bona. Però això, no?, que és important. L'obesitat també depèn dels diners. Hi ha estudis que relacionen l'obesitat infantil i les desigualtats socials, això que hem dit, no? Uh-huh. Per exemple, la inseguretat alimentària, què vol dir la inseguretat alimentària? Que hi ha molts que no tenen clar si aquell dia podran menjar el que els hi tocarà, perquè l'índex de pobresa ha augmentat, no? Doncs això, no? El 14%, per exemple, a Barcelona, no es pot costejar una dieta equilibrada, en detriment, sobretot, de les llars monoparentals i les classes menys desfavorides. Jo recordo també alguna vegada alguna pacient, no? Escolta, és que a mi el traumatòleg m'ha dit que m'haig de primar perquè tinc mal de genolls, i resulta que, esclar, que menjar segons que és més car. Clar, si menges bistecs és més car que no menjar, que menjar patates, lògicament, o que menjar arròs. Vull dir, tot això s'ha de tenir en compte, i, per tant, tot plegat per desculpabilitzar.
Uh-huh. Ja, sí, tenim més... et sembla que fem una segona part d'aquest programa?
Sí, jo crec que sí, perquè dona molt de...
Per finalitzar-lo, perquè jo crec que sí, que encara tenim aquí tema per explicar, eh?
Sí, jo només per concloure, i després en tornem a parlar la propera setmana, vull dir que prendre consciència que el sobrepès és un problema social i no personal. Això és importantíssim.
Molt bé.
O sigui, per desculpabilitzar-nos. I després, aprendre a estimar-nos a una mateixa, no?, o sigui, començar a reconciliar-nos en el propi cos i pensar que qualsevol canvi s'ha de fer petitet i poc a poc. I de tot això ja en parlarem el proper dia.
Doncs ja sé, moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit.